El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient a les grans empreses per dificultar als clients contractar la tarifa regulada. El reclama que expliquin com estan atenent la demanda massiva de clients que demanen aquest canvi i els han advertit que han d'atendre aquestes peticions i, si no, l'executiu de Pedro Sánchez diu adoptarà noves mesures. En aquest context, avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en la tarifa regulada i en parlem amb l'Oriol Xalabarder, que és vocal de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Comencem, si et sembla, pel principi. Què és exactament la tarifa regulada?
La tarifa regulada és un mecanisme, tant ja per la part de gas com per la part d'electricitat, de que el govern estableix unes condicions específiques per clients vulnerables, no? En gas hi ha un atur, que és un preu fixe, i en electricitat hi ha un PVPC, que és un preu indexat al mercat, i sí que hi ha, també amb electricitat, un bonus social especial que es fa amb descompte per famílies amb una sèrie de condicions de renta i una sèrie de condicions de vulnerabilitat.
I si pot sumar tothom aquesta tarifa regulada?
La tarifa regulada has de tenir, en sala gran casa estem parlant de menys de 5.000 kWh de subministre, i aquí et pots afegir l'atur. Aquesta, a nivell de gas, és una tarifa molt avantatjosa. I el PVPC, que és la part, diguéssim, d'electricitat, tens que tenir menys de 15 quilowatts, aquí s'hi pot sumar tothom, però no és una tarifa, el PVPC no és una tarifa molt avantatjosa com si és el cas del gas. En l'electricitat pots adscriure't a el que és el bo social, però aquí sí que tens que tenir unes condicions específiques, que és 1,3 vegades el IPR, unes referències de renta, per poder accedir en aquest bono.
Uh-huh. Per tant, al final, l'avantatge principal es concentraria a l'entorn de la tarifa del gas.
Sí, la tarifa del gas, les condicions són bastant més avantatjoses que l'electricitat. Sí.
I això és el que explica aquestes condicions avantatjoses, aquesta allau de demandes, no?, que s'estan produint aquests dies?
Sí, perquè hi ha molta gent, i suposo que en previsió de la que vindrà, diguéssim, ara l'hivern i vindrà el fred i el consum de gas, doncs, s'incrementarà substancialment, doncs molta gent està intentant passar aquesta tarifa. Sí.
Uh-huh. En aquest sentit, per què té millor preu? És a dir, amb tot el que hem anat aprenent d'aquest mercat, el millor preu és per aquestes estipulacions que fa pròpies el govern? És per les condicions del mercat actuals? Per què es dona aquesta situació ara?
No, ara, a nivell de gas ja va ser en el 2021, al principi de la crisi, ja es va establir que el preu del gas només pujaria un 2% en aquestes condicions. I això ha fet, diguéssim, que s'ha mantingut. I això, en teoria, es regularitzarà d'aquí, quan no hi hagi aquest preu tan alt, es regularitzarà aquesta pèrdua, diguéssim, que assumeix la companyia comercialitzadora de gas, es regularitzarà en el futur, en alt de futurs consums. Això és el que es va pactar. Amb electricitat no és així. En electricitat s'ha fet el PVPC, que depèn del mercat. Sí que el bono social ara l'han incrementat el valor, i aquest valor incremental que donen sí que es finançarà via pressupostos generals de l'Estat.
I com tenim ara mateix el preu de la llum?
Bueno, el preu de la llum sí que estem vivint una situació que jo crec que és conjuntural, que aquests dies, diguéssim, el preu de la llum està bastant més barat del que havia estat fa un mes o així. Tampoc no era el normal que va passar a final d'agost, perquè tothom estava especulant d'acumular molt gas per tal de poder, diguéssim, fer front a un eventual fred que vingués a l'octubre o al novembre, però com que tothom tenia acumulat molt gas en els dipòsits i el fred encara no ha vingut, ara l'han tingut que injectar perquè els barcos, diguéssim, de metaners estaven esperant, i això ha fet que el preu conjunturalment hagi baixat. Però la previsió és que torni a remuntar, no sé, que continuaran, diguéssim, amb aquestes temperatures inusuals que fan que es consumeixi molt poc gas, i es remuntarà, no el que va passar a l'agost o va passar al març, que van haver-hi puntes molt elevades, però sí que el que marca el mercat de futurs és que arribarem als 150 euros megawatt, 150 euros megawatt, ens anirà molt bé.
I les polítiques que pot dur a terme o que s'està plantejant la Unió Europea en aquest sentit poden ajudar d'alguna manera?
Sí, però la Unió Europea al final actuen molt, molt lentament, no? Perquè sí que va ser justament el mes d'agost, quan el preu del gas es va disparar a nivell de 300 euros megawatt, que van dir que sí, que actuarien sobre el mercat, però ara quan vas llavors a les cimeres, que és quan s'han de desenvolupar aquests anuncis que es fan en moments de crisi més elevada, no? Veus que costa molt de portar a terme. Per tant, jo crec que la Unió Europea en si, diguéssim, està dient que farà més que no realment el que està fent. O sigui, no està, jo crec que no està prenent, diguéssim, mesures ràpides que és el que necessitaríem per controlar aquest preu.
I aquesta excepció ibèrica que es posava en marxa a Espanya i a Portugal, per això porta aquest nom, està realment ajudant a contenir preus? Què és el que diu tot plegat?
Sí, a veure, el que et deia, conjunturalment aquests dies no, però sí que si mirem des del mes de juny, els càlculs que es poden fer és que s'ha reduït el cost entre un 10 i un 10%, una mica per sobre el 10%. També és veritat que venim d'un moment que hi ha hagut molt poca renovable i molta actuació en cicle combinat, per tant, amb gas, i això ha fet que aquest número no sigui superior. La previsió, diu, pels mesos següents, és que aquest import sigui una miqueta més gran, però sempre es mourem entre uns 10-15%, no? Quan, recordo, vaig tenir la possibilitat de parlar amb vosaltres el juny, haurem de veure com evoluciona. I ara veiem que sí, que entre un 10 i un 15% sí que ho ha disminuït, però no més.
I en tot aquest context, quines serien les mesures que s'haurien de prendre i que realment tindrien aquest efecte directe sobre la situació?
Jo crec que hi ha alguna mesura que s'ha pret ara en el Real Decret d'ell i que es van prenent, que és el tema d'accelerar el que és la part de la transició energètica i passar a energies renovables, no? Sí que exigeix una part d'inversió inicial, però t'ajuda, diguéssim, a disminuir el cost, no? Tu tens que invertir, tens un estalvi que el tindràs de forma immediata, com que ara és molt car aquest estalvi, en forma de menys cost de la factura, doncs serà més elevat, i per tant acceleres el que és l'amortització. Ara hi ha hagut algunes mesures, com és el tema d'ampliació del radi fins a 1.000 metres en tema d'autoconsum compartit quan és sobre teulada, o la facilitat a la tramitació de les instal·lacions de fins a 500 quilowatts, que jo crec que ajudaran a apaivagar, diguéssim, el que és aquest cost, no? I a la llarga és una política que estabilitzarà els preus de l'energia que cada un es podrà fer a casa seva, no? És una eina més per poder veure quin preu d'energia tens tu a casa teva.
Per tant, al final, el futur passa per poder-nos produir la nostra pròpia energia.
Una part, sí. Veure, tot és complicat, perquè al final també la densitat energètica que tenim i que utilitzem tant a nivell domèstic com industrial en les cases és molt elevat. O sigui, clar que fiquem totes les plaques, tot el sostre en plaques, el qual també és molt difícil, no arribarem a generar prou energia per la que consumim, però sí que ens ajudarà, diguéssim, a estabilitzar el preu.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui de nou a l'Oriol Xalabarder, vocal de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i a disposició.